Tenim nova variant del virus a Londres. Tenim les xifres enfilades. Tenim moltes coses, però saps que tenim també l'inici de la setmana de Nadal. I vull que et quedis amb això, eh? Soc el Ricard Álvarez i comencem Herrera en Cope des de Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dilluns 21 de desembre del 2020. És una setmana espectacular. Demà tenim la loteria de Nadal, dia 22, dimarts. Divendres és 25 de Nadal. El dia abans, 24, la nit de Nadal, dia de Nadal. Dissabte, Sant Esteve. Si no fos el coronavirus, seria una setmana espectacular. Ho pot ser igual. Hem de tenir sentit comú, hem de tenir paciència i ens hem de cuidar molt de tot el que fem, però segueixen una setmana màgica. Nosaltres t'acompanyarem fins dijous, des de Cope Lleida, com sempre, des de les 12:20 fins a arribar a les 2 hores d'ara, amb 5 graus a la ciutat de Lleida, molta boira. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem de la soledat. És molt trist avui en dia, amb una societat tan... amb cada vegada més massificació a les ciutats, que cada vegada hi hagi més gent, no que se senti sola, que també és una desgràcia, sinó que està sola. I ho farem coneixent la Fundació Amics de la Gent Gran, que vetlla perquè la gent que està sola, que és gran i que està sola però de manera no desitjada, doncs pugui estar-ho cada vegada una mica menys. Parlarem amb la Esther Catalán, que és la responsable a la comarca del Segrià d'aquesta fundació. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. Algú ho ha fet, ja saps, el seu espai que ens du cada dilluns directes cap a la una. A partir de la una, bocins d'història. Avui et dic que molt musicals, aquests bocins d'història. I a partir de 2:45, la nostra tertúlia d'esports, la radiografia, on acabarem de parlar dels resultats i de totes les notícies del món dels esports. Ara, però, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia i ens espera el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida, en aquest primer dia d'hivern, que segueixin els intervals de núvols baixos i les boires, sobretot a les comarques del sud, amb cels menys ennuvolats a zones del nord, tot i que al Pirineu no es descarta alguna precipitació feble, sobretot a la seva meitat occidental. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes al Pirineu i no presenten gaires canvis, o són més baixes a les zones de boira, amb màximes previstes de 14 graus a la Seu d'Urgell, de 13 a Viella, d'11 graus a Tàrrega i de 10 a Lleida, capital i a Balaguer. I si parlem del vent, seguirà bufant en general fluix i de component oest. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, començarem amb intervals de núvols baixos i boires matinals que podran ser persistents a la depressió, mentre que la resta comptarem amb cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols alts que seran més abundants a la tarda. Per últim, les temperatures diurnes demà pujaran en general amb màximes previstes de 16 graus a la Seu d'Urgell, de 14 a Tàrrega i a Viella i, finalment, de 13 a Lleida, capital i a Balaguer. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. Com et deia, 5 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida i ull perquè la visibilitat és de 400 metres, per tant, sempre, eh? Si agafes un vehicle, però més quan les condicions climatològiques són adverses, molt ull a la carretera, senyalitza bé, porta les llums i manté la distància de seguretat. Busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. La Guàrdia Urbana va detenir ahir diumenge a la tarda un jove de Lleida per agredir un agent. Els fets van tenir lloc davant de la discoteca La Nuit, quan una patrulla es va personar a la zona per mediar en una baralla que hi havia al carrer, segons han confirmat fonts de la policia local. Al lloc hi havia més d'una vintena de persones i els agents van mediar perquè es finalitzés la discussió. No obstant, un dels joves es va abraonar sobre un agent i el va agredir. Automàticament el jove va quedar detingut per atemptar contra un agent de l'autoritat. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, s'ha pronunciat a través de les xarxes socials després que el passat divendres s'hagi conegut la interlocutòria del jutjat número 1 de Barbastre, en què s'ordena lliurar a l'Aragó abans del 15 de febrer les 111 obres originàries de la parròquia de la Franja que es troben al Museu de Lleida. De la mateixa manera que no podem normalitzar la judicialització de la política, tampoc podem fer-ho amb la judicialització de la cultura. Tot això ho deia l'alcalde, segurament bastant millor que jo. Prou atacs a la identitat lleidatana i al patrimoni cultural, ha afegit Miquel Pueyo en el seu tuit. Amb tema de coronavirus, la consellera Alba Vergés diu que si les vacunes arriben el 27 de desembre, començarem el mateix dia a vacunar. La consellera de Salut diu que la vacuna és segura i que es vol assolir la immunitat tan ràpid com sigui possible. Ja sabeu que a Lleida tenim uns quants brots actius, entre d'altres el de Linyola. Doncs bé, aquest cap de setmana hi ha hagut controls policials als accessos de Linyola per dissuadir els veïns de sortir del poble. L'Ajuntament celebra la resposta ciutadana en un municipi amb més de 150 casos de Covid-19, de moment contrastats per proves PCR. I la residència de Tremp ja està sense cap positiu. Després d'un mes d'infern, de malson, fica-li l'adjectiu que vulguis. Fa un mes que es va detectar el brot i després d'aquest mes ja no hi ha cap positiu a la residència. Queden 6 usuaris contagiats, però que estan a l'Hospital Comarcal, i una a Guissona. Per tant, són els darrers residents que encara estan en positiu de coronavirus, però a més hi ha 30 empleats amb positiu de coronavirus. La xifra de defuncions ha pujat aquest cap de setmana i s'ha quedat en 60 persones mortes. És un 40% del total dels residents. Un 40% del total dels residents, però és que més d'un 90 ha donat positiu. Per tant, és un altre punt negre de la geografia lleidatana a tenir en compte quan ja fem balanç final d'aquesta pandèmia, d'aquest 2020, i que seguirà el 2021. Tot i això, la velocitat de contagi a la província de Lleida es manté alta, però en les darreres hores la seva acceleració s'ha vist frenada. No que hagi baixat, sinó que la pujada ha començat a ser menys pronunciada. Tot això segons l'actualització de dades de salut d'avui dilluns. Recordo que hi ha el cap de setmana entremig i que, per tant, les dades un dilluns mai són del tot fiables. Però vaja, ens agafarem això. Com està a hores d'ara la situació al Pla de Lleida? Doncs el risc de rebrot ha pujat a 340 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està a 1,37. A l'Alt Pirineu i Aran està disparada la història. El risc de rebrot està a 1.191 punts. A partir de 100 està considerat alt, en vermell, 1.191. I la velocitat de reproducció de la malaltia està a 2,04. 2,04 és moltíssim, molt. A Catalunya, com està la història? Doncs el risc de rebrot està als 366 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està a 1,52. És una xifra alta. Fem una pausa ràpida i coneixem tot seguit els amics de la gent gran.
Censurar menos, justificar menos, ensuciar menos, sentenciar menos, cosificar, engañar, desconfiar, dudar menos.
El periódico Entender Más.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Mira, la època de Nadal, les dates nadalenques, la veritat és que a mi, jo escoltant a gent gran, sempre m'han dit al final que té com una doble lectura o una doble manera de viure-les. Quan ets petit, adolescent i jove, per entendre'ns, doncs es viuen amb il·lusió. I jo de moment encara recordo amb una il·lusió grandiosa aquest any. Fiquem-lo en parèntesi, el d'aquest any no té res a veure, però amb una gran il·lusió pel retrobament, per estar amb molta família que potser normalment no et veus, amb amics, etcètera, no? Com la gent gran de vegades et diu que, aviam, que també els agrada molt el Nadal, però que són unes dates ja en les que hi ha aquell doble pensament, no? Molt bé pels qui hi som, però també aquell pensament pels qui no hi són. De totes maneres, si us hi fixeu, hi ha un denominador comú, i és la part de retrobament. La part d'estar amb gent, la part de tenir sempre o anar a casa d'algú o tenir visites a casa. Bueno, aquesta acció, que la podem trobar tan normal, resulta que no ho és tant. I la soledat, en ple segle XXI, amb tots els avanços tecnològics, amb tots els estudis que tenim, amb intel·ligència emocional i amb d'altres històries, resulta que segueix sent una preocupació i una realitat a moltes llars. La soledat la podem... ens en podem parlar de dues maneres, de la soledat. Una és sentir-se sol, i ja sabeu que això pot passar, envoltat de gent et pots fins i tot sentir sol, això és una història, i l'altra és estar sol. I estar sol és una cosa que no hauria de passar, vaja, de cap de les maneres, que hauria de ser inacceptable avui en dia. Has pogut perdre la teva família, jo que sé, amb alguna malaltia, amb algun accident, el que sigui, o que estiguin viatjant, o que per problemes de feina, doncs esteu tots disgregats, Però estar sol és una cosa que no hauria de passar. I passa. I mira, et dono xifres, perquè és que és una cosa que hem de tenir consciència. Jo vaig conèixer una fundació, que és la Fundació Amics de la Gent Gran, en la que, entre d'altres coses, lluiten per, no sé si és la paraula, erradicar o acabar amb la soledat de la soledat de les persones grans a casa. Mira, deixa'm que ens ho expliqui ella, que hi entén molt més que jo, que és la Esther Catalán, és la responsable de desenvolupament social aquí a casa nostra, al Segrià. Esther, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que jo he parlat molt, però prefereixo que ens ho expliquis tu. La soledat existeix, oi?
Sí, tant. Hi ha moltes persones grans i no grans, no? Perquè la soledat és a qualsevol edat, que pateixen soledat, però com bé comentaves, doncs som amics de la gent gran i el que sí ens devem és, doncs, a intentar treballar aquesta soledat no volguda de les persones grans aquí a Catalunya, bueno, en concret al Segrià, com comentaves.
Fixeu-vos que us dono xifres, com us deia, només a Catalunya, i que se sàpigui, que estigui sensat, ja sabeu que aquestes xifres sempre tiren pel baix, estem parlant de 330.000 persones que viuen soles. 330.000 persones que viuen soles, i 175.000 persones que pateixen soledat no desitjada, que aquesta ja és dura. És que parlem d'una població més gran que Lleida, per exemple.
Exacte, sí. Són xifres molt, molt elevades, i és per això, no, que també Amics de la Gent Gran porta 33 anys lluitant contra aquest fenomen de la soledat no volguda a través, doncs, de diverses branques, doncs, per això que et comento, no?, per intentar treballar la soledat.
Uh-huh. Com sorgeix aquesta fundació, Esther?
Mira, Amics de la Gent Gran fa 33 anys que va néixer a la ciutat de Barcelona i de la ciutat de Barcelona, doncs, va poder començar-se a expandir, diguéssim, per altres territoris, creixent aquí a Lleida el 2017. La voluntat de la Fundació sempre ha estat lluitar contra la soledat no volguda a través de persones voluntàries. Som una organització de voluntariat i aquí la persona voluntària pren una gran importància, perquè és la figura principal que ens ajuda i ens dona suport en lluitar contra aquesta soledat, fent visites a persones grans que viuen una situació de soledat. Uh-huh. Dins de la Fundació tenim moltes, moltes línies de treball, però l'acció social és molt important, no?, perquè és la més presencial en persones grans, que ens permet estar al costat d'elles i poder treballar individualment aquesta soledat amb cadascuna d'elles.
Clar. Esther, com us assabenteu que una persona està sola? Quina és la manera?
Hi ha molts canals pels quals una persona gran ens pot arribar. També és cert, i això és... parlar de soledat és complicat i expressar un sentiment de soledat és molt complicat, no? Saber que el tens i poder-lo expressar també és un món, tot això. Aleshores, primer de tot, el poder reconèixer aquest sentiment de soledat és important, però hi ha molts canals, des de derivacions de recursos, com puguin ser els CAPs, els centres de salut, doncs aquests metges i metgesses de capçalera, aquestes treballadores socials dels CAPs, no?, que treballen tan, de forma tan directa amb la persona gran, poden detectar soledat i derivar-ho. també des de serveis socials, des d'entitats del tercer sector que treballen en voluntariat, fins a persones directes, no? Familiars que puguin trucar-nos directament. Clar. Per demanar, doncs, preguntar què és el que fem i si pot encaixar doncs, amb alguna persona gran de la família, etc.
Clar. Arribats a aquest punt, us dono una plana web, busqueu amigosdelosmayores.org, allí teniu, o si no, els buscadors, Amics de la Gent Gran, i allí fareu cap a la plana web on us podeu informar. Esther, podem donar algun telèfon per trucar aquí a Lleida?
I tant, sí, mira, us donaré el fixe, que és, té abast, diguéssim, a tot el territori de Catalunya, i allà ja directament deriven, és el 93-207-6773.
Molt bé.
Aquest és el telèfon, no sé si voleu que el repeteixi.
Sí, 93-207-6773.
Exacte.
Aquí sí. Podeu trucar si us sentiu sols o si coneixeu algú, que a vegades... a vegades el primer pas ens pot venir de fora i arrel d'això doncs, podem començar a conèixer el cas. La vostra tasca, com deies, Esther, va molt més enllà d'un simple, a vegades, una trucada o una visita, però avui m'agradaria enfocar-me justament en això, no? En una cosa tan simple com... coneixem que hi ha una senyora o un senyor que viuen sols i que ells no volen, però estan sols i se senten sols. Això la ciència ja ens ha dit que quan una persona se sent sola, a poc se n'acaba patint el tema de malalties, és a dir, també acaba empitjorant, no? I mentalment i tot, entra en un cercle viciós que no és gens bo. Llavors vosaltres, per trencar això, com a mínim, oferiu una visita setmanal i trucades telefòniques.
Exacte, sí. Sobretot també ara en pandèmia que ho hem intensificat molt, no? Però la nostra acció principal amb acompanyament és aquesta visita setmanal, reforçat de trucades, sobretot en èpoques com les nadalenques, no? Que intentem encara més doncs, poder enxarxar gent gran i que es pugui trucar entre elles, inclús no? Voluntariat que també estigui disposat a trucar cada dia a les persones grans. El que intentem és estar al seu costat cada dia de l'any, no? Però també amb aquestes dates més no importants, no? Però dates senyalades en el que la proximitat i l'estar al costat és important, doncs encara poder-ho reforçar més.
Clar.
Com bé deies, doncs, el treball és immens, no? Des de investigació amb soledat fins a sensibilització, però la tasca més presencial i més directa són aquestes visites setmanals que fan el voluntariat, ja sigui a domicili o en residències o de forma telefònica.
Això que us explicaré, estic segur que més d'una persona ho ha viscut amb els nostres grans, que no estan sols, però que potser els veiem menys, molt menys del que ens agradaria. De vegades, quan fas aquella visita, veus que se'ls il·lumina la cara, els ulls, que canvien, que fins i tot quan arribes potser no es troben bé i quan marxen es troben molt millor. Imagineu-vos, això parlo dels nostres grans, els que no estan sols, el que potser no els tenim al nostre dia a dia tant com ens agradaria. Imagineu-vos una persona que sí que està sola. Suposo que aquest canvi de cara, és la recompensa, no?, per una persona voluntària.
Sí, evidentment també hi ha aquesta doble, com aquesta doble vessant de companyia mútua, inclús, no?
També
voler buscar un espai d'acompanyament per la pròpia persona voluntària, però també evidentment aquest reforç positiu, no? de poder haver aportat aquest granet de sorra, tant en persones que puguin viure soles com persones que inclús puguin viure acompanyades però sentin realment doncs, aquest sentiment de soledat.
Sí.
És molt important aquesta visita voluntària doncs, perquè tant per una banda com per l'altra surten reforçades, no? I bueno, és important.
Esther, ens has dit abans que evidentment vosaltres necessiteu voluntaris per arribar al major número de persones possibles. Per ser voluntari, què demaneu? Què necessiteu?
Doncs mira, en principi, primer de tot que tinguin ganes, no? Una persona que realment li mogui el poder, és a dir, que estigui sensibilitzada amb el fenomen de la soledat i de les persones grans, que tingui ganes de poder aportar el granet de sorra i després a partir d'aquí que puguem valorar. Sí que es demana la majoria d'edat o almenys 16 anys amb consentiment doncs, de tutors legals. Però a partir d'aquí, la persona que tingui ganes, no? Després no demanem un perfil en concret, el que volem és, doncs això, una motivació per poder acompanyar i poder lluitar contra la soledat no volguda.
Escolteu, i sinteu-vos lliures de trucar i dir, escolta, és que jo només disposo de 4 hores a la setmana. Doncs escolta, això els hi dius i ells ja t'encaixaran. Escolta, jo disposo cada dia de tots els matins. Doncs perfecte, truques i t'encaixaran. No és ni molt ni poc. Si podeu donar o compartir temps, perquè al final la tasca de voluntariat és aquesta, compartir temps personal, fiqueu-vos en contacte amb la Fundació dels Amics de la Gent Gran, que us buscaran, segur que encaixareu, és a dir, molt o poc, tant se val. Ens podem fer socis, també, Esther, per ajudar-vos?
Sí, durant tot l'any, evidentment, hi ha moltes formes de col·laborar amb Amics de la Gent Gran, ja des d'oferir temps, com deies, amb el voluntariat. Si hi ha gent que no té temps però vol aportar aquest granet de sorra fent-se soci o donant, doncs també estem molt oberts i molt contents de poder rebre doncs, aquestes aportacions. Ara per Nadal, més que mai, doncs, també hem fet la campanya Més que Records, que el que pretenem doncs, també és poder rebre aquesta part més econòmica per poder arribar a totes les cases de les persones grans que estem fent enviament de lots per poder estar al seu costat i també doncs, per poder reforçar tot el que faci falta, tota l'acció social que faci falta per poder fer aquest acompanyament extra en aquestes dates més senyalades. Per tant, i tant que sí.
Ara encara ens cau lluny, d'aquí 4 mesos serà això, però saps com us vaig conèixer, Esther?
Com?
Us vaig conèixer el dia de Sant Jordi
i
que tenia una parada davant de la catedral a Lleida.
I
en lloc d'oferir la rosa natural per entendre'ns, oferíeu uns, com uns pins per entendre'ns.
Sí, són unes agulles.
Unes agulles, això, sí,
roses
sí.
Roses contra l'oblit, sí. que les preparem amb molt de carinyo, també, doncs, amb record, no?, d'aquesta soledat no volguda de les persones grans, i és un acte de sensibilització, també, ja no només de recaptació, sinó de sensibilització, i realment són molt boniques, no?, a part de tot això, doncs també per portar-les realment són molt maques.
No, i jo us en vaig agafar 3, la meva padrina, la meva mare i la meva parella, i vaig penjar la foto a les xarxes socials, potser sí que era el 2017, que dius que quan us vau desplegar a Lleida.
Exacte, és el 2017 que muntem la paradeta, cada any, excepte aquest Sant Jordi que no,
sí.
Doncs, malauradament
sí,
no ho hem pogut fer, i esperem que el proper sí que... Sí que ho puguem fer.
Doncs ja ho veieu, que fins i tot el dia de Sant Jordi podeu donar un cop de mà. Roses contra l'oblit és una magnífica iniciativa. A més, és una rosa que dura, que aquesta és l'altra.
Sí.
És molt maca,
aquesta
a més.
Sí.
És molt maca. Però jo us ho dic, busqueu els buscadors, Amics de la Gent Gran, entreu, us podeu informar, xafardegeu, i després... Escolta, per poc que puguis, fes el pas, ofereix-te. Jo només tinc 2 hores a la setmana, doncs ofereix aquestes 2 hores a la setmana, que de ben segur són molt necessitades. A Lleida, vosaltres esteu acompanyant a 52 persones ja.
Sí, exacte, i cada vegada doncs, són més, perquè evidentment doncs, cada vegada...
No podeu arribar més perquè us falta voluntariat.
Exacte, sí, com veus la balança és molt equilibrada, tenim 51 voluntaris i per tant doncs, anem treballant a poc a poc perquè sí poder oferir la major qualitat en aquests acompanyaments, però és evident que cada vegada ens deriven més situacions de soledat no volguda, els recursos,
clar.
No? I per tant és important que tant una banda, tant de bo la banda de persones grans no creixés perquè no hi hagués soledat, però com és que sí, doncs tant de bo també la part de voluntariat per donar tot aquest suport també pogués anar creixent en equilibri, no? I per tant, doncs estem molt oberts a que les persones ens puguin contactar individualment, ja treballarem doncs les disponibilitats
tot el que
faci falta.
Us torno a recordar el telèfon 93 207 67 73, és de Barcelona, però tranquils, perquè és un número centralitzat, d'aquí podeu trucar de Lleida tranquil·lament. Escolta, mira, jo sóc de Lleida i ho vull fer a Lleida, tranquils, podeu trucar en aquest número també, 93 207 67 73, i si no, busqueu-los a internet, als buscadors, Amics de la Gent Gran, i allí els teniu. Avui hem parlat amb l'Esther Catalán, és la responsable de desenvolupament social a la comarca del Segrià. Ara estan treballant al que és la ciutat de Lleida, però s'estan intentant expandir cap a tota la comarca. Sentir-se sol o estar sola, que és un altre drama d'una societat desenvolupada que passa de vegades a la al nostre veí, a la nostra veïna, i ni ho sabem. I és una cosa que hem d'intentar, és molt fàcil d'erradicar, per tant, hem de fer el possible perquè això no passi. Esther Catalán, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu avui.
Igualment, gràcies a vosaltres, un plaer.
I ja que estem amb aquesta setmana, aprofito i bones festes, eh?
Igualment, també, molt bones festes a tothom.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Dos, tres, catorze.
Doncs apa, que ja estem aquí per posar-les somriures a les cares de la gent. Ja saps que això ho fem, o ho fa, ho fa magistralment, el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard! Ai, que me quedo sense veu!
Però s'ha aguantat força bé, eh? Per l'edat que tens, eh?
Ostres, però si ja ha cascat, eh?
Home, mira, demà és el dia de la loteria. D'aquí 4 dies és Nadal. Però no 4, una manera de parlar, eh? 21 i 4, 25. Fum.
Sí, no, ja clar. Però i, que jo ja no puc més. Jo ja no puc més, o sigui, avui, menys mal avui, que avui que està,
però què estàs fent avui? Avui que heu anat a l'institut per a què?
Clar, avui a fotre bronca als crios que els han anat pitjor.
I ja està, ja fins al... Per cert, fins al l'11 de gener.
L'11, all right.
Ja sabràs tornar? Sabràs per
sí,
on serà?
No, ja sabré tornar, però el fotut és que m'emporto feina, vacances, eh? Vacances és una merda. Que jo m'havia ficat al professor per no treballar i ara resulta que sí, m'emporto feina durant les vacances.
Escolta, ja que és la setmana de Nadal, jo la sintonia inicial no puc. O sigui, és que necessito sonar, que soni aquesta sintonia perquè sé que vens tu, però ja que és Nadal, mira què t'he trobat,
a veure. Eh? A veure. It's Christmas.
A veure si saps qui són.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. Yeah!
Meu dos.
Amigo. Mira, t'he trobat un... T'he trobat una deu dos, eh?
A veure.
Diu Christmas, no? Pues ja està, jo... és Nadal, això.
No. Jo pensava que em ficaries... Pel Nadal soc molt tradicional.
Ah. Canvio tot aquest... No, el burrito ring-ring i aquestes coses no.
El tamborilero...
No.
I aquestes
no, coses pues, que mira, fan espera, Nadal... Espera, que aquesta t'agradarà més.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ara t'he tocat la fibra, eh?
Tot i que jo per Nadal soc molt de George Michael, perquè quin millor homenatge és George Michael que morir-se el 25, també, que es va morir el dia de Nadal, un senyor que ja vivia de les rentes del villancico de Guam, i va acabar, vull dir, quina ironia.
S'ha mort el George Michael?
Home, Ricard, fa 3 o 4 anys que es va morir.
Que no, home, no, el George Michael no s'ha mort.
Vale, això ho diràs tu.
Ah, sí. És veritat, va morir. Ui, quin lapsus, ara. Fa 4 anys. És veritat, el 25 de desembre del 2016.
Exacte, el dia de Nadal.
I per què va morir?
Que vivia del Nadal. Bueno, va morir de viciós, suposo.
Home, però és veritat.
Sí, una sobredosi. Bueno, m'agrada molt que l'especial de Nadal sigui parlar de sobredosis del George Michael en lloc de les notícies.
Last Christmas. No, mira, me quedo amb el Bruce Springsteen avui, va, ja està.
Vinga.
Escolta, t'ha anat enviant aquesta setmana alguna notícia rara que he trobat, que si la dius tu té més gràcia.
Sí, i si vols és la primera que podem comentar. No, però això, vull dir, jo les nits d'estiu del col·legi, quan era petit, doncs també ens dedicàvem a tocar timbres i a tocar els ous a la gent, no?
Mai millor dit.
Llavors, però clar, jo era petit, vull dir, de tant en quant ens diré que encara ho faig.
Encara ho fas, això?
Encara toco algun timbre que altre i marxo corrent.
Que ets professor.
Sí, bueno, això no es pot perdre. Però, clar, jo això ho feia sobretot quan era petit. La sorpresa que més m'ha agradat és quan he llegit un veí de Manresa de 37 anys.
17 anys? No?
O sigui, 37 anys... Aquí hi ha algú ja que no va bé, perquè, a més, diu, clar, Diu, i un dels antecedents, perquè l'havien detingut abans, era per clavar una puntada de peu a un agent.
Home, sí, sí, alguna cosa no li anava bé ja, eh?
No, clar, llavors vull dir...
No, ja està clar això, eh?
Però espera, o sigui, espera, jo t'explico, perquè la notícia té més misteri. O sigui, aquest senyor de Manresa de 37 anys que toca timbre, sí, ja l'havien detingut abans per clavar una puntada de peu a un agent, però una vegada el van trobar... O sigui, el van enxampar saltant-se el toc de queda i tocant timbres, la seva primera reacció va ser fotre una altra puntada de peu amb una altra gent.
Ah, vale.
Vale?
Sí, perquè li ve de lluny, això.
Sí, vull dir, una fixació amb les espinilles de la Guàrdia Urbana.
Pensava que no li hagués dit, no és lo que parece.
No, clar, no, ell va ficar nerviós i va dir, diu, el seu cervell va pensar, què fa en aquest
això,
cas, no? Que per cert, una cosa a mi jo ja et vaig dir que a mi m'agradava molt reiniciar el cervell de la gent.
Ah.
És a dir coses que no s'esperen. I llavors, aquest any, ja, pots donar una Coca-Cola amb whisky, sisplau? Ah. I llavors, hi ha un moment que el cambrer reinicia i no sap... No sap
com ho muntarem, això? Què es clar, posa clar, primer?
I és que, a més, el destrosses. Són 5 segons que no sap ni on és, i és divertit.
Que divertit, aquí, l'amic, eh? Que divertit.
Dit això, va, continuo les notícies. Ara que vindrà el Nadal i tindrem molta canalla enganxada a les consoles, bueno, això és tot l'any, no?
Però sí, però ja faig des d'aquí una crida que sigui una cosa sostenible, sisplau, no, que no estiguin tot el dia allí, que no és bo.
Exacte, perquè a més després hauríeu de veure els alumnes que tinc a vegades quan amb aquestes coses.
Ara però, ja tenen bones, bueno,
Sí, sí, és frustrant. Però bueno, dit això... M'ha agradat molt el títol de la notícia perquè diu alimenta en la boca a su hijo que no deja de jugar en el computador.
Mare de Déu.
Diu.
Bueno, no, espera, ara digue'm les edats perquè ja...
No, espera, que ara diu jo. Sus amigos le llaman obrocometes zombi. Banco cometes. Vale? O sigui, primer de tot m'agrada moltíssim que aquesta notícia estigui publicada amb un mitjà de comunicació.
Això.
O sigui, jo ja trobo sensacional que diguin, què hem de fer? Anem a tirar alguna cosa, tira el que sigui. Tireu, és igual. No tenim prou amb el Covid, doncs tira. No, llavors, el cas és que és un nen de 13 anys, no? Que és curiós perquè a més de faltar a l'escola, diu, la notícia diu, el niño de 13 años no despega la mirada de la pantalla durante su sesión de juego de 48 horas.
Ah, bueno, no es nada. Al día, ¿no? 48 horas al día.
No, claro, digo, yo me he hecho mi sesión, mis 48 horitas y no me las quita nadie, ¿no? Y luego digo, tampoco come ni orina.
Ah.
Incluso falta a la escuela por jugar en su computadora.
Hombre, yo el no orinar, potser es el que trobo más perillós de tot, ¿eh?
Hombre, yo trobo sensacional. O sigui, de que hagi pogut arribar a fer que el seu cos retingui líquids d'aquesta manera...
Home, ja, però trobo... és que si no beu, no menja, si no fa res, doncs clar, no, el cos al final... Però a veure, sí. això no és sostenible, això ho fas una vegada i quan ets jove hi vale, però si ho fas dues vegades jo crec que comença a tenir alguna seqüela, aquestes coses.
Sí, bueno, està clar, i el bo és que hi han fet fotos perquè de tant en quan juguem a algun cibercafé... No, i llavors la mare, però clar, la mare li dona el menjar a la boca.
Hòstia.
I llavors es veu una foto, no, amb la mare donant-li menjar i diu mi pobre niño, come ahora.
Oi, pobre, diu, pobre.
Diu i el responde, luego.
Oi.
Només mirant la pantalla.
Mira que et diré que la mare té la meitat de la culpa.
No, la mare la té tota.
Així ho dic sense conèixer la pobra dona, també, però...
Sí, però...
Bé, ja m'enteneu.
Bueno, va.
Te queden dos minuts, vull dir que no...
Sí, per això, he d'espavilar, que en tinc encara dos de bones que vull dir. Diu que ja heu vist aquests dies que s'han tornat monolits arreu del món, molt estranys, i aquestes coses no se sap ben bé què és, no? Però llavors se'n va plantar... Saps el que et vull dir, no, Ricard?
No, això és d'una pel·lícula.
Els monolits aquests, com la pel·lícula de 2001, Odissea en l'espai,
sí.
Aquestes barres de ferro que han anat... N'hi ha moltes preus del món que s'han ficat de manera que ningú sap qui les ha ficat ni ningú sap res.
Ah.
Això és el compte del corrent, d'això?
No, jo aquestes coses no...
Bueno, però han plantat molts monolits arreu del món i ningú sap qui els ha plantat ni quin benefici ni res, no? Llavors, hi ha gent que està molt espantada i hi ha hagut un grup de nois estadounidens, que encara els hi ha fet més por, no? I llavors, el titular de la notícia és obro cometes, no queremos alienígenas mexicanos.
¿Mexicanos?
Ahora sí.
Queremos alienígenas mexicanos.
¡Venimos de Marte! ¿Cuánto cuentas?
Però tenen un problema amb els mexicans. Però i per què tot passa als Estats Units? A veure, que algú m'ho expliqui. Sempre que és alguna cosa extraterrestre passa als Estats Units.
Exacte, exacte. Però m'agrada molt aquest crossover definitiu d'alienígenes mexicanos. Hemos venido a por vuestras mujeres.
Mare.
Espera. Lo vols que... surten amb una foto aquests nois amb una cinta al cap del tram de Make America Great Again, no? I llavors diu, m'agrada perquè els crios segueixen parlant, no? I diu, habíamos viajado 5 horas para derribar el monolito que consideramos que es gay.
¿Gay?
Vale. No hi ha res que tingui sentit.
Bueno.
Diu, a la vez que aseguraban que era obra de alienígenas de México.
Joder.
Diu, todo esto con gritos de Cristo es rey de por medio. O sigui...
Bueno.
Tu ara imagina't 5 persones curioses, 5
sí, curioses, sí, és la manera.
Curioses, cridant, a por el monolito gay, a por el monolito gay, sois alienígenas mexicanos, Cristo es rey, Cristo es rey.
Si Jesús aixequés el cap, t'asseguro que aquests seguidors no són els que desitjarien ni de bon tros. Estan malament, eh?
Me sembla una bogeria.
Estan de sanatori directament, eh?
Sí, m'ha semblat una barbaritat i...
Escolta, mira, ara no tens més temps, però relacionada amb aquesta notícia, el proper dia, que no serà ja l'any 2021, sí. N'expliques una altra dels alienígenes i el Donald Trump.
Vale. Sí, ja sé per on...
Saps? Te la vaig enviar, vull dir, és allò
sí,
que...
Ja,
bueno,
ja, sí.
Ja
l'explicaré, ja.
No, perquè s'entenen moltes coses, llavors. S'entenen sí, moltes coses.
És fantàstic el modo que vivim,
sí.
Bueno, dit això, deixa'm fer breument el discurs de despedida de l'any.
Ah, vinga, va, te trac la música i tot, vinga, va.
Com
va.
Si fos el rei.
Vinga, va.
Lo siento mucho, me he equivocado, però lo que et volia dir a tot això és que jo crec que a Mines Gerais ha sigut un any bastant regulero, però no vol dir que hagi sigut dolent, perquè també hem tret coses bones.
Home.
I hem tret coses bones. El món s'ha contaminat menys,
una mica menys.
Hem salvat la terra des del sofà menjant ganxitos. Vull dir, no tot ha de ser dolent. Dit això, l'únic que vull fer és desitjar a la gent un pròxim any molt millor que aquest.
Oi.
I que, bueno, que en línia general que puguem seguir rient molts anys més d'aquestes tonteries que passen al món, que al cap i a la fi són tonteries.
Sí, la veritat és que sí. Oi, Joel, que no et conec. Bueno, pues així no acabem amb acudit, que si no ho espatllarem tot, això.
No, clar. L'any que ve ja farem totes les rocades possibles.
Vale? Joel Carnis, escolta, demà la loteria, d'aquí 3 dies nit de Nadal, d'aquí 4 dies Nadal, d'aquí 5 dies Sant Esteve, després la setmana que ve fem festa, per tant ja no parlem. El 31 a la nit, comporta't, no... Comporta't, eh?
Si ja m'estàs enviant a treballar una altra vegada.
No, comporta't, dic el 31, que tu tens festa encara.
Sí,
i ja no tornem a parlar fins al dia 4 de gener del 2021.
Ai,
sona lluny, eh?
Sona molt lluny.
4 de gener
aquí.
Del 2021.
Uf, està aquí.
Que lluny,
aquí,
que lluny. Sí, bueno, Joel, escolta, que ha estat un plaer, et renovo el contracte, eh?
Perfecte, moltes gràcies.
Estàs content, bueno, que sí, per aquesta oportunitat?
Exacte, sí, no m'ho esperava. Però segueixo sent el mateix, no em canviaré el número de telèfon. Ni
vale, perfecte.
Sí, sóc el mateix.
Joel Carnicer, que com sempre és un plaer, eh? A més, em consta, perquè m'ho diuen, hi ha molts oients que gaudeixen molt d'aquests minuts, i és l'objectiu pel qual vam crear aquest espai. Posar somriures a les cares de la gent, oblidar per 10-12 minuts la realitat, que de vegades és ben dura, ens en riem, a vegades ens en riem de nosaltres mateixos, si pot ser també, i després ja hi tornem. Ja tornarem a la realitat i ja està.
Exacte.
Cuida't força! Exacte. Una abraçada, Joel.
Una abraçada, Ricard!
Vinga, que busquem aquestes senyals horàries, arribem a la una, ens informem i després tornem al migdia de COPE Lleida amb els bocins d'història i amb la radiografia. Tot des d'aquí, des de COPE Lleida. Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La nueva mutación del coronavirus detectada en Reino Unido es muy contagiosa, pero no más letal. Es la conclusión a la que llega el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, que sigue analizando una variación que no es la primera que aparece a lo largo de esta pandemia. ¿Por qué se le está dando más importancia ahora? Primero, porque los contagios avanzan en toda Europa a las puertas de la Navidad. Si quitamos valor a esta mutación, hará que la relajación sea mayor estos días. Y dos, ha sido el argumento que ha empleado el primer ministro británico para blindar la ciudad de Londres. Así Boris Johnson justifica una de las medidas más impopulares que ha tenido que tomar hasta ahora. Son argumentos que comparte Salvador Massip, un profesor de la Universidad Oberta de Cataluña que trabaja como investigador en Reino Unido. ¿Esta nueva variación del coronavirus resta eficacia a las vacunas? La respuesta es que no, aunque hay que esperar.
Es la pregunta clave, y para esta pregunta no tenemos respuesta aún. Esta mutación, aunque es cierto que afecta la proteína contra la cual las vacunas están hechas, en principio no la cambia suficiente como para que los anticuerpos no la reconozcan. Es cierto que sería realmente un problema muy serio si esta variante fuera lo suficientemente diferente, porque entonces sí que las vacunas podrían perder efectividad.
Esto es importante. A las puertas de recibir la vacuna en España, llegarán las dosis el sábado, se empezarán a suministrar este domingo. Y cuando sabemos que, según el CIS de Tezanos, el 40% de los españoles está dispuesto a vacunarse inmediatamente. Es una cifra insuficiente para conseguir esa inmunidad de rebaño por la que apuestan todos los expertos y que implicaría esa inmunidad de rebaño, la vacunación de al menos el 70% de la población en el caso de España. Esa mutación está ahí. De momento, España no cancela los vuelos con el Reino Unido como sí han hecho Alemania o Italia. Aquí Moncloa está a la espera de que la Unión Europea tome una decisión de forma conjunta, para todos igual. Y eso mantiene en vilo a miles de españoles, con la prueba PCR ya realizada y que tienen previsto volar a España en las próximas horas. Es el caso de Antonio Campu. Después de varios años trabajando en Londres, vuelve a Alicante para quedarse ya en nuestro país. Tiene el billete para el 26 de diciembre. Hoy se ha quedado casi con lo opuesto, apenas con una maleta de viaje, porque ha embarcado varias cajas con todas sus pertenencias. Su incertidumbre es total.
Yo tenía previsto volar el 26. Esta mañana mismo han pasado por las cajas, que las tenía ya apagadas y todo para el envío. O sea que las cajas sí que van. Que se puede ser que se queden en tierra, soy yo. Yo me quedo con una maleta de mano que también, si estamos confinados y tal, tampoco me hace falta mucha ropa. Tengo para sobrevivir aquí en la casa.
El Papa invita a la Curia a huir de los conflictos internos que fragmentan a la Iglesia y la alejan del Evangelio. Palabras pronunciadas en el tradicional discurso de fin de año a sus colaboradores más cercanos en el gobierno de la Iglesia. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
En un año marcado por la pandemia, pero también por escándalos, el Papa ha agradecido a quienes han dado testimonio con su trabajo humilde, discreto, silencioso, profesional y honesto. Los problemas, aseguraba, hay que verlos siempre con esperanza. Que no haya nadie que voluntariamente obstaculice la obra que el Señor está realizando en este momento. Y pidamos el don de la humildad en el servicio para que Él crezca y nosotros disminuyamos. También les ha alertado frente al peligro de confundir la crisis con el conflicto, que al final amarga, destruye, polariza y traiciona la verdadera naturaleza de la Iglesia.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, critica duramente la idea de una Superliga Europea, José Luis Corrochano.
Ayer Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, avivó el sueño de una Superliga Europea. Dice que es necesaria para el bien del fútbol y ha recibido la dura crítica del presidente de la Liga, Javier Tebas, que dice que sería una ruina para los clubes. Son declaraciones a la agencia EFE.
Existe un mes de febrero donde uno irá al primero y otro irá al undécimo. Me gustaría ver, voy a poner los ejemplos de aficionados del fútbol comercial al Real Madrid o Atlético Madrid, en febrero jugando con un Manchester United en sus estadios a 10 puntos del primero, ¿no? Porque solo gana uno la competición, ¿eh? Entonces, lo que es un proyecto perfecto para arruinarse, cargarse a sus aficionados y enfrentarse con las instituciones del fútbol.
Esta noche a las 11:30, el presidente de la Liga, Javier Tebas, en el partidazo, entrevistado por Juanma Castaño.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos lleváis hacia Extremo Oriente, donde una iglesia está de fiesta por su
200 aniversario.
Singapur no es solo uno de los dragones del Extremo Oriente y un gran centro de negocios. Es también una diócesis muy viva que está celebrando, como decías, 200 años de su fundación. La primera evangelización se remonta al siglo XVI, cuando llegaron al archipiélago malayo algunos misioneros portugueses, pero luego se interrumpió cuando llegaron los holandeses de fe calvinista que prohibieron el culto católico. La iglesia regresó a Singapur después de la compra de la isla por la Compañía Británica de las Indias Orientales, gracias al misionero francés San Lorenzo Imbert en 1821. En estos dos siglos, la población católica ha visto un crecimiento notable. De 200 fieles al inicio, ahora cuenta con 158.000 bautizados y además con una gran vitalidad que se demuestra en la presencia activa de la iglesia en el campo social y en la amplia participación en la vida litúrgica. Pues hasta Singapur nos vamos cuando comience El Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem ja el migdia des de Cope Lleida. Avui, dilluns, recorda, 21 de desembre del 2020, 6 minuts i mig per sobre de la una. Comencem una setmana, pandèmia a part, magnífica. Avui, dilluns, dia 21, demà, dia de la loteria, dia 22. Però és que ulla, perquè dijous és dia 24, nit de Nadal, divendres, dia de Nadal, 25, dissabte, dia 26... És Sant Esteve, és una setmana que en qualsevol altre any seria magnífica. Aquesta, doncs, l'hem de viure així. També ho pot ser, no és que ho pugui ser, o ha de ser, que serà diferent, sí, serà diferent, però ha de ser una setmana ben màgica. Ens ho hem de muntar d'una manera o altra. Ara això sí, estan ben segurs, per tant, tot el tema de distància, mascareta, evitar les reunions familiars, ja ens ho han dit per activa i per passiva, ens ho han dit de totes les maneres. Ens han ensenyat simulacions del que passaria en un menjador, si hi ha una persona positiva, encara que la coneguem i tinguem molta confiança i faci bona cara. Si està infectada, doncs seguirà infectant, etc. Per tant, potser ens ho hem de pensar més d'una vegada. En fi, hores d'ara, tenim 6 graus a la ciutat de Lleida. La visibilitat, que fa una hora aproximadament estava als 400 metres, ha pujat als 900 metres, acostant-se al quilòmetre. Tot i així, si has de sortir a la carretera, sobretot, molt de compte. Nosaltres marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, allí tenim el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida en aquest primer dia d'hivern que segueixin els intervals de núvols baixos i les boires, sobretot a les comarques del sud, amb cels menys ennuvolats a zones del nord, tot i que al Pirineu no es descarta alguna precipitació feble, sobretot a la seva meitat occidental. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes al Pirineu i no presenten gaires canvis o són més baixes a les zones de boira, amb màximes previstes de 14 graus a la Seu d'Urgell, de 13 a Viella, d'11 graus a Tàrrega i de 10 a Lleida, capital i a Balaguer. I si parlem del vent, seguirà bufant en general fluix i de component oest. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, començarem amb intervals de núvols baixos i boires matinals que podran ser persistents a la depressió, mentre que la resta comptarem amb cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols alts que seran més abundants a la tarda. Per últim, les temperatures diurnes demà pujaran en general amb màximes previstes de 16 graus a la Seu d'Urgell, de 14 a Tàrrega i a Viella i finalment de 13 a Lleida, capital i a Balaguer. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. Fem una repassada ràpida a l'actualitat informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Abans de parlar de coronavirus, et dic que l'Escola de Formació Aeronàutica a l'aeroport de Lleida, Alguaire, entrarà en funcionament el primer trimestre del 2021 amb el curs d'operacions auxiliars de manteniment aeronàutic. Així s'ha anunciat avui dilluns a la plataforma lleidatana, que ha rebut la visita dels consellers de Territori, Damià Calvet, i de Treball, Shakir El Homrani, juntament amb una delegació de Vilanova i la Geltrú, que és on fins ara hi havia l'única seu d'aquesta escola, que serà única per les seves característiques a l'estat. Al Guaire hi haurà aules i un espai de pràctiques que s'ubicarà al punt on facturaven els passatgers britànics. D'altra banda, Urbanisme ha aprovat una modificació del pla espacial de l'aeroport que permetrà fer 8 hangars nous. entre això i poder tirar coets cap a l'espai, potser al final i després de 10 anys hi trobarem la vocació bona de l'aeroport de Lleida-Alguaire, perquè el que és vols regulars, ja heu vist que la cosa cada cop ha anat a menys, a menys i a menys. I val, aquest any doncs, és un parèntesi perquè tenim el coronavirus, però vaja, jo recordo que vam començar amb aquells 4 vols que eren molt atractius a Londres, justament a Milà, a França i a les Illes Balears. Eren força atractius aquests vols, però de seguida van anar desapareixent i ens vam quedar doncs, amb el de Mallorca, per entendre'ns. I ja està. Així es va quedar i així és com està bé ara. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que Catalunya començarà la campanya de vacunació el 27 de desembre si arriben aquell mateix dia les dosis, com ha promès el ministre de Sanitat. És a dir, tan bon punt arribin, comencem. Vergés ha assegurat també que és normal que la gent tingui dubtes sobre la Covid-19 i les vacunes, però ha remarcat que hi haurà molta informació. Segons Vergés, la vacuna és una cosa molt positiva, dona esperança de que això s'acabarà més d'hora que tard i que els esforços tenen sentit. I també ha dit que no ens fem un tret al peu just abans de guanyar la guerra. Ha remarcat en referència als antivacunes. A Linyola segueix en marxa el brot de coronavirus que de moment ha reportat a 150 casos positius. Hi ha hagut controls policials aquest cap de setmana a les entrades i sortides del municipi per dissuadir els veïns de sortir del poble, i l'Ajuntament celebra que la resposta ciutadana ha estat bona, tenint en compte que pràcticament ningú ha intentat sortir del municipi, però tenim 150 positius. Afecta a un de cada 4 llars del municipi. És un altre brot important. A la residència de Tremp ja no tenim cap positiu. Cap. Els 6 residents que encara estan positius són 5 que estan a l'hospital de comarcal i un que està a Guissona. I d'altra banda tenim encara 30 empleats positius. Aquest cap de setmana hem hagut de lamentar 2 morts més dels residents que encara estaven positius i per tant la xifra puja fins als 60. Un 40% dels residents ha mort en aquest darrer mes, en aquest brot de coronavirus a la residència Fiella de Tremp, i més d'un 90% s'han contagiat de la Covid-19. Més preguntes que respostes davant de tota aquesta gestió a la residència de Tremp. Més oscurs que clars. Ahir llegia una transcripció i un recull del poc que se sap del que ha anat passant, i de veritat que hi ha tantes preguntes i tants interrogants sobre el que va passar, sobretot a partir del dia 25 de novembre en aquesta residència, on ja teòricament va entrar Salut a la gestió, però que després diuen que no ho van fer fins al 28, 3 dies en el que ningú es va fer càrrec d'aquesta residència, en la que no es va desinfectar, en la que hi havia tant personal positiu, de baixa, evidentment, que la residència anava no sota mínims, no, sota molt més avall que sota mínims, amb personal, em refereixo, i el resultat ja el tenim aquí, 60 morts, que es diu ràpid. És que es diu molt ràpid. 60 morts, ja està. Són 60 històries, 60 persones, 60 famílies. Fiscalia va entrar d'ofici, sí, Fiscalia, Salut diu que la culpa és de l'anterior direcció del centre, l'anterior direcció diu que Salut, que no els va facilitar. Veieu la pilota, no?, com va d'una teulada a l'altra. Ens aniran marejant, qui dia passa any empeny, i quan ens n'adonarem, doncs estarem a la primavera i d'aquí només se'n recordaran els familiars de les persones que van perdre la vida i que segurament no els hi tocava amb aquest brot, amb aquesta residència. I és el que passa sempre. S'embolica, i al final no sabem res. I per què cal saber-ho, el que ha passat, i què s'ha fet malament, i qui ho ha fet malament, i per què s'ha de saber ràpidament? Doncs per no repetir-ho. Per no repetir-ho, perquè és que el coronavirus no s'ha acabat. I sí, les vacunes sembla que arribaran ara el dia 27 de desembre, si tot va bé. Però quan començaran a vacunar no s'ha acabat això, perquè no ens vacunaran a tots. Ja han dit que la capacitat de vacunació és lenta, però molt lenta. O sigui, a l'estiu encara estarem amb mascareta i encara estarem amb els problemes del coronavirus. Potser, i espero, toquem fusta, no tant com ara, però encara hi serem. Per tant, quan abans sapiguem què ha passat, abans, si es torna a presentar una situació similar, doncs no la repetirem. Quina és la situació a hores d'ara a la regió sanitària del Pla de Lleida? Doncs que el risc de rebrot ha pujat a 340 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està a 1,37. Està per sobre de l'1 i ha pujat, però menys del que estava pujant. És a dir, ni tan sols està baixant, però sí que ha deixat de pujar tant. Sembla que això podria ser allò, que estem arribant una altra vegada a la part de dalt de la corba, la famosa corba, però no hi hem arribat encara a dalt, per tant, res de baixar la guàrdia, ni molt menys. La situació a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran és molt pitjor. El risc de rebrot està a 1.191 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està a 2,04. Estan doblant, és a dir, de cada 100 positius ho encomanaran a 204 persones. Per tant, la tendència a l'alça és clara, claríssima. Per tant, s'ha d'actuar, però ja. I a nivell de tot Catalunya, doncs, tenim un risc de rebrot que ha tornat a pujar, està als 366 punts, i la velocitat de reproducció de la malaltia ha pujat al 1,52. Per tant, avui, 21 de desembre, que encara estiguem pensant a veure com ho podem fer per escapar-nos, a veure com ho podem fer per reunir-nos, que no ens veguin, a veure com ho fem, com ho fem, com ens organitzem 2, 3, 4 famílies de cara a aquestes festes de Nadal, em sembla grotesc. Em perdó, el que té més ganes sóc jo, el primer. Però les xifres són aquestes i la realitat és aquesta. I mentre no ens puguem fer una prova abans d'entrar al menjador tots en una casa i tenir el resultat allí mateix i dir, mira, tots negatius, tirem en van, i encara així tot, amb precaució, el parlar de reunió familiar em sembla una temeritat alta. Ara, cadascú ja ho sabeu, aquí hem tirat per aquí, pel tema de el sentit comú de les persones. I les xifres ens diuen que potser ens hem equivocat. Potser, En fi, parlem de bocins d'història. Ho fem, com sempre, amb el Joan Ramon González.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ens acostarem directament cap a dos quarts d'una, ja l'hem passat ja fa una hora, com el que diu. I parlant dels bocins d'història, com sempre ho fem amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal, bon dia?
Doncs molt bon dia, doncs aquí, per una banda, contents d'haver arribat al final d'any en programació, i per l'altra, com sempre, és una mica de tristesa, però bé, d'aquí a 15 dies tornem a retrobar-nos, no?
Sí, la setmana vinent ja ho sabeu que no tenim programació, seguim aquí a la ràdio, al peu del canó, pel tema de l'informatiu i tot plegat, però no hi ha programació, deixem descansar els col·laboradors, amb el qual aquesta setmana que comencem, que és la setmana de Nadal ja, és la darrera del 2020, que vaya 2020, ja en parlarem d'aquí 10 o 15 anys, que Déu-n'hi-do, aquí en 2020. En fi, Joan Ramon, crec que avui, bueno, de què parlem avui?
Doncs, en fi, potser comences tu?
Començo jo?
Vinga,
sí, començo jo perquè...
És el que tenia previst i li deixem a la gent...
A veure... Això està tot dit, quasi.
Exactament. Sí, el Ricard ha començat, aquí ens ha portat a 250 anys enrere perquè estem recordant ni més ni menys que a Beethoven. Uh-huh. I ha començat amb els compassos, potser arxiconeguts, de la Quinta Sinfonia, aquest famós pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa, que la trinca lo va immortalitzar
sí,
per pape-pape, però bueno, és una altra història aquesta. Però fixem-nos que aquest pa-pa-pa-pa durant la Segona Guerra Mundial, els aliats lo van utilitzar com la BBC, la gran ràdio europea, sobretot de la Segona Guerra Mundial. Llavors la COPE no existia en sense, no?
No, encara no.
Tots els programes de la BBC anglesa començaven precisament amb aquesta sintonia que tu has ficat ara, El pa. Per què? Perquè en Morse, en el telègraf, és cur, llarg, cur, llarg, que equival a la B baixa. La B baixa que feia Churchill, la B baixa de Victòria.
Ah!
Per tant, fixa-t'hi poca broma, lo que Beethoven, sense saber-ho, arribar a ficar amb aquest pa.
Imagina't tu. És que, a més, això ho he fet molts anys abans, eh?
Home, per descomptat, de tot ben recordem que precisament aquest any s'ha commemorat el 250 aniversari del seu naixement, i és una mica el que dediquem avui a aquest programa, perquè veritablement, com comentarem, doncs és un músic, jo penso, arxiconegut per tothom i veritablement...
250 anys, del naixement.
Sí, 250 anys.
D'on-hi-do.
L'home va néixer a Bonn, precisament a l'any 1770, i per això ara farem el 250 aniversari, i va morir a Viena quan tenia 57 anys. És pràcticament coincident amb Mozart, se portaven 14 anys, de vegades sembla que és molt més jove Beethoven, però no, perquè fins i tot, com ara comentarem, es van arribar a conèixer. No? El nom oficial de Beethoven, ja sabem molts, que és Ludwig van Beethoven, i amb aquest van Beethoven ens està recordant una mica el seu origen flamenc, és a dir... els bans, aquests, sabem que són de la zona aquesta de Flandes, i d'alguna manera el que va fer Beethoven és aquesta mena de cinturó europeu que hi ha al nord de lo que seria el limes de l'imperi romà, que són els països mediterranis, i els països nòrdics, que estan al sobre de l'Atlàntic, hi ha com un cinturó que diríem alemany o teutònic, que començaria pel neerlandès de Flandes, seguiria per la pròpia Alemanya i acabaria en Àustria. Llavors, Beethoven, d'alguna manera, ho marca, els seus orígens són flamencs, ell va néixer a Alemanya, a Bonn, i va passar, i va composar, i va morir a Viena. Per tant, estem lligant una mica, diríem, aquesta mena de món alemany, d'alguna manera, i que després també veurem que també va tenir influència en... a l'època fins i tot del segle XX, com hem comentat ara i comentarem després. Bé, sense entrar en els detalls, simplement recordar que ell venia d'una família de músics, perquè el seu padrí, que es deia exactament igual que ell, Ludwig van Beethoven, ell havia nascut a Lovaina i era un gran violinista i molt virtuós i director de cors d'allí de la zona, però va veure que no es podia guanyar la vida amb aquestes coses i es va ficar en el comerç del vi. I amb això va tenir molt èxit. El passa és que la seva dona, que es va casar, la Maria Josep Poll, li agradava molt el marit perquè tocava molt bé, però també li agradava molt el producte que feia. I aquí hi ha un problema que estarà sempre associat a la vida de Beethoven, la música i l'alcohol. Amb la qual a vegades, pues, com totes les ombres i llums que hi ha a les vides de les persones, pues, és una mica la part fosca a vegades que ens oblidem de Beethoven, que és el que li agradava molt també una miqueta el veure. I d'alguna manera la seva mort va tenir que veure perquè estava una mica debilitat del fetge, d'altres raons també, no?
Clar.
El fill d'aquest Ludwig van Beethoven encara va ser molt més alcohòlic, perquè va arribar a ser alcohòlic total. El pare de Beethoven, que és Johann van Beethoven, i en aquest cas sí que es va casar amb una senyora que es deia Magdalena Keberich, que era veritablement una senyora, una mare autèntica, amantíssima, i que Beethoven va tenir sort d'aquesta persona que lo va mimar, lo va cuidar i lo va estimar. Perquè el seu pare, que també era músic, però sobretot li agradava en aquest cas més el veure, va veure en el seu fill, perquè de fet va tenir 8 fills, si sabíem, aquesta senyora, i Beethoven va ser el segon de la família. D'aquests 8 van morir 5, en aquella època moria molta...
Sí, és veritat, és veritat.
Contesa, i va tenir solament 3 germanets al final, no? Però Beethoven va tenir una vida difícil perquè el seu pare no li va facilitar les coses, perquè al veure que tenia facilitat per la música, se'n va aprofitar d'ell. I sapiguen llavors que existia en Mozart com una mena de llegenda per tota Europa, que era un nen prodigi, va voler que el seu fill, que també era prodigi, però va voler explotar, i això feia que moltes vegades fins i tot es compte que estava dormint Beethoven, el seu fill, al llit, i li despertava perquè havien vingut els amics i els volia impressionar amb el que sabia fer el seu fill tocant el piano. amb la qual el Beethoven estava cansat, el dia següent no anava a escola, i això va ser un lastre que va portar a Beethoven, que pràcticament fins que va ser bastant gran no va arribar a tenir una cultura suficientment desenvolupada. Tot es va dedicar solament a la música. De fet, la primera actuació que va fer a Colònia quan tenia 7 anyets, amb la qual demostra pues, que veritablement el seu pare pues, se va aprofitar molt del seu fill en aquest cas. Veure de totes maneres que tenia aquesta gran predisposició per la música, el seu pare li va ensenyar el que sabia, que en aquest cas relativament poc, i de seguida va buscar un altre músic més important, que va ser l'organista Neff, el qual aquest no solament va ser com una mena de pare autèntic des del punt de vista amador, amatent de lo que era Beethoven ensenyant-li música, sinó també que li va ensenyar fins i tot algunes coses com filosofia, poesia, i això va fer que ja Beethoven descobrís amb poetes que després serien amics seus, com el mateix Schiller o el mateix Goethe. De fet, el mateix Neff va dir, quan tenia 12 anys Beethoven, diu, si aquest noi segueix així, serà el nou Mozart. És a dir, que ja va vaticinar el Neff que seria una persona d'aquestes importants. El 1787, quan tenia 17 anys, va aconseguir fer el primer viatge a Viena. Llavors Viena era la capital de la música. Mozart l'havia ficat, evidentment, en el món occidental com el referent musical, i anar a Viena era com anar, pues, no sé, podríem dir ara a Nova York o als Estats Units, en aquests dos referents que podem dir ara de lo que és la cultura occidental, no? Va arribar a Viena, quan tenia 17 anyets, va conèixer Mozart, que recordem que tenia 14 anys més, però la trobada que va fer amb Mozart no va ser massa bona, perquè precisament en aquell moment Mozart acabava de perdre son pare, i Mozart estava ple de melancolia, i no va ser una relació, que no va ser quasi bé una trobada casual, i que no va impressionar ni a un ni a l'altre. És a dir, que va ser d'aquestes anècdotes que també tenim a la vida, no? Per descomptat. Estant allà a Viena, ell va anar cap a la primavera, i ha passat l'estiu, li avisa son pare que sa mare havia mort de tuberculosi, i amb la qual li torna a reclamar que torni cap a Bonn. Lo qual aquesta possibilitat de formar-se a Viena i lluny de la família se li tanca, i al tornar a Alemanya pues, torna a entrar una mica en una línia una mica més complicada. Tot i amb això, té la sort de que li contracta la família Breuning com a professor de música, i sobretot la senyora Breuning li fa unes classes complementàries. Mentre ell feia música pels seus fills, ella feia classes amb ell de tot tipus de cultura, i és la que veritablement és l'autèntica persona que li porta endavant, no? Amb això fa que tingui coneixement amb d'altres persones també, de les quals fa classes dintre del món cultural de Bonn, i això va fer que se vagi formant més del que algú se podria pensar en una persona que en principi no estava massa preparada per tenir una cultura general, tot i que tenia aquesta facilitat per la música. A 1792 fa el segon viatge a Viena, un cop que ja ha mort son pare, ja se troba alliberat, arriba, i quan arriba a Viena precisament acaba de morir Mozart, amb el qual el competidor, podríem dir, que tenia, o l'hereu que podria ser, s'ha acabat, i llavors comença a destacar, i en principi va de la mà de Haydn, tot i que no té massa bona relació amb aquest músic, que és el que se l'emportarà a Viena, i allí tindrà relació amb altres músics amb els quals té pues, una mica de relació, com poden ser aquest mateix Haydn, Altersberger, Schank, però sobretot és curiós que amb el que té una més bona relació i lo considera com autèntic mestre és a Salieri, que molta gent recordarà que és el competidor de Mozart, sobretot a la pel·lícula famosa aquella en la qual fins i tot se l'acusa que va contribuir a la mort de Mozart, però Salieri veritablement és la persona que més va influir fins a l'any 1802 en la vida de Beethoven. Beethoven, mentrestant, feia coses curioses que ara ens podem sorprendre, que agafava un altre músic i feien duels musicals. Se ficaven allà en un teatre i cadascú tocava el piano a veure qui aguantava més o qui feia més coses. El 1792 ho va fer amb Steckel, i el més curiós és el 1800 amb Steibel, que el que va fer Beethoven és que les músiques del propi Steibel les va tocar i les anava modificant segons anava tocant. Imagina. I que feia com una mica de jazz, d'improvisació.
Però això és que anaven tan sobrats,
exacte,
de
exacte,
tècnica,
exacte,
ja del piano, correcte, és a dir, però tant, que ja no sabien què fer.
Correcte. I llavors l'Steibel va quedar tan impressionat i va perdre totalment el dol, que es va emprenyar tant que va dir, mentre estigui Beethoven a Viena no torna mai més, i se va anar a París, a l'exiliar, i es va quedar allí. Per tant, és una prova d'aquestes, no? Llavors, el Beethoven, evidentment, tenia una obsessió davant de la seva infantesa, que havia viscut pues, malament, perquè son pare, pues, com hem dit, estava molt ficat a la bebida i va morir alcohòlic. Es va dedicar a guanyar-se la vida com a pianista, com a músic, anava pels concerts, anava també tocant el violí. Es va dedicar a l'ensenyament, a lo qual pues, també aconseguia, però sobretot es feia, ja va començar a ser selecte de donar classes a les persones que més podien també pagar-li, amb la qual també es va assegurar una mica pues, un souet una mica digne, no? I després feia d'empresari, organitzava concerts, que a vegades ell mateix tocava, a vegades simplement agafava uns quants músics i muntava concerts. Ah. Amb aquestes tres activitats va aconseguir tenir suficients recursos econòmics per no tenir problemes, i arribar a tenir pues, com un autèntic burgués de l'època, pues, una casa digna, en fi, una sèrie de circumstàncies que li van permetre viure amb una certa comoditat. De totes maneres, cap aquí, cap al canvi de segle, cap al 1800-1801, una malaltia que li està afectant, que és la sordesa, el ser sord, li començava cada vegada a pujar més i li va afectar fins al punt que va perdre pràcticament l'oïda. Mm. Això no deixa de ser una autèntica sorpresa que una persona
és
tan magnífica com ell, que solament sentís ell la música, perquè a partir d'això del 1802-3, pràcticament tot el que composava lo sentia en el cap, però no el sentia físicament. Això costa molt d'entendre, però és la veritat, no?
Sí, però tu imagina't, o sigui, vol dir que va arribar a una fusió tan
correcte
entre persona i instrument tan profunda que fins i tot al final no li feia falta escoltar-ho per entendre'ns.
Correcte.
Va, això és increïble.
Ell ho escoltava, però no ho escoltava
físicament. Sí.
Clar, això li va impedir ja actuar, perquè ja no podia tocar, això sí que no podia tenir la seguretat que toqués bé, però ell, clar, ho sentia composat, i per això jo crec que va composar, probablement, si no hagués tingut aquesta sordesa, no sabem si hagués arribat a composar el que va composar,
clar.
Però bueno, això sempre s'especula, no?
Uh-huh.
A nivell també, com a persona i com a, fins i tot com a ideologia política, ell era una autèntica persona que vivia d'acord amb els principis de la Revolució Francesa, de la llibertat, de la igualtat, de la fraternitat, i per això, en principi, tenia una autèntica admiració per Napoleó, perquè representava que era el que havia portat els ideals revolucionaris al màxim. I per això, fins i tot, la tercera sinfonia la va dedicar a Bonaparte. El que passa és que quan l'acabava de fer, es va trobar frustrat, perquè l'any 1805, com Napoleó es va coronar emperador, això li va frustrar, que és el que va dir, ostres, el meu heroi, el meu representant de les llibertats, ara es fa emperador i es proclama autèntic monarca absolut, amb el qual es va enfadar, i aquesta sinfonia la va convertir en l'heroica, la va canviar el nom, i a partir de llavors ja va tenir un odi a Napoleó, perquè va dir que és una altra persona, que no sé qui, però no se sap, és un misteri, i aquestes cartes s'han trobat escrites per ell, amb la qual no se sap si és que les va escriure o no les va arribar a enviar, o les van retornar a l'estimada perquè no va estar, amb la qual és una mica també una mica més d'enigma. I s'ha fet alguna pel·lícula referida a aquest aspecte i a aquest fet.
Ja.
A partir d'aquest moment, aquesta sordesa va fer que tingués amistat amb una persona interessant, que és Massel, que és un inventor, el qual li va afegir pues, els primers instruments per la sordesa en aquell moment, que podien ser pues, aquestes trompetes, aquestes que es posaven a l'orella, amb la qual li podia facilitar una miqueta l'audició. I aquest Massel, inventor, va fer algun instrument com el panamònic, però sobretot el metrònom, això que els músics coneixen tant, això, aquesta mena de piràmide amb aquest clac, clac, clac.
Sí, que et va portant el compàs.
Ho va inventar Massel i que a Beethoven li va anar molt bé, precisament també, per, encara que no el sentia, però com el veia, com se movia, per facilitar una mica tot aquest tema, no? A 1813 va ser una de les composicions que li va donar més fama. No és una sinfonia, sinó que és la composició que es diu La batalla de Victòria, per commemorar la que va fer Wellington a la ciutat de Vitòria, del País Basc, en la qual va derrotar a les tropes de Napoleó definitivament, que ja van tenir de marxar d'Espanya, i això li va donar una fama internacional important. Actualment és una composició que no es coneix gaire, però en aquells moments li va servir moltíssim, no? Després es va enfadar molt perquè quan va acabar la guerra de Napoleó, Alemanya, Metternich, amb la por de que les idees revolucionàries, que és el que va passar al final, s'estinguessin, va ficar un autoritarisme potent en Alemanya, que el qual encara va emprenyar més a Beethoven. És a dir, que políticament no va tenir mai massa sort perquè
podria
haver sortint en contra del que volia, no?
Joan Ramon, que hem d'anar acabant.
Sí, doncs pues acabant el Congrés de Viena, que es va fer el 1806, va ser molt important, i la mort del Requiem de Mozart és la que va sonar quan ell va morir l'any 1827. Recordar molt breument que va tenir tres períodes. El primer, que va ser de música clàssica, de 1770 a 1800. El segon, en el qual la música comença a fer els girs originals de Beethoven, de 1800 a 1814, i després ja comença a ficar el seu aportació al romanticisme entre 1814 i 1827, en el qual és l'autèntica revolució que fa la música de Beethoven i que va aconseguir que sigui el músic de referència occidental i que sigui el compositor més representatiu, sense cap dubte, del món occidental en aquesta música. Precisament en aquest sentit, recordar que l'última sinfonia que va fer de les 9, la novena, té una famosa composició final, que és l'himne a l'alegria, que es basa precisament en el poema que va fer Schiller al segle XVIII i que canta de la unió, de la hermandat, del que ha de ser el món ideal, en el que tots els homes siguin alegres i visquin feliços, i és una mica amb aquesta idea de hermandat, de bonhomia i d'alegria, que voldria, doncs, d'alguna manera, doncs, acabar avui el programa amb aquest missatge que Schiller va donar, Beethoven lo va plasmar en la música, i que fins i tot la Unió Europea ha fet que, com a representant, sigui l'himne d'Europa, com tothom en sap de sobres, i que fins i tot el 2001 es va aconseguir que sigui d'aquests textos Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO, que es consideren que són fonamentals per la història de la humanitat.
Home, transmeten... mira, escolteu, transmeten, és que, no sé, transporta, t'eleve, no sé, recàrrega. La veritat és que està molt ben feta aquesta, no?
Perdona?
Que està molt ben feta,
Sí, és d'aquells
que transmet una energia...
Sí.
Bueno, doncs...
I des d'aquí, doncs, bueno, recordar, doncs, que evidentment aquesta cançó, doncs, la popularitza potser als anys 70, Miguel Ríos, una persona que llavors estava una mica en baixa i va pujar, un rockero, i va aconseguir que molta gent descobrís la novena sinfonia gràcies a l'himne de l'alegria, i Beethoven, evidentment, és un referent per la música internacional, i aquí a casa nostra tenim un Beethoven, que és un Beethoven carrincló, que és el Carles Juste, lo Beethoven, que demostra que és una persona d'aquestes tan entranyables, que sap tocar tantes coses, i per això la gent carrinclona li va dir lo Beethoven de Lleida, amb la qual des d'aquí una forta abraçada al nostre Beethoven, recordant aquest 250 aniversari del Beethoven autèntic, del Beethoven de Bonn, que és el que avui hem volgut recordar, i amb aquest esperit que demostra del canal Alegria, perquè el 2021 entrem tots una mica més contents i eufòrics.
Sí. Doncs escolta, mira, si et sembla, marxem amb el Miguel Ríos, va.
Vinga.
Hem escoltat la de Beethoven, evidentment.
La versió formal de Beethoven. I
aquesta ve de l'any 1970, com bé deies, de Miguel Ríos.
Sí, una revolució en el seu moment.
Sí. Joan Ramon González, la setmana vinent ja hem dit que tenim festa, amb el qual és el darrer programa del 2020.
Sí.
Com sempre, ha estat un plaer, que fins i tot amb aquest any estrany hem comptat amb la teva participació cada dilluns, i espero comptar amb la teva participació també, doncs, aquest 2021, que començarem amb tu el 4, el dilluns dia 4 ja.
Sí, a les vespres dels Reis haurem passat ja els Nadals, que celebro que tothom l'hagi passat de la millor normalitat possible, i que l'entrada d'any, pues, també sigui, sobretot això, amb les vacunes ja pel mig, i una mica la il·lusió de que el 2021 portarà canvis positius, doncs amb aquesta idea, i sobretot amb una petita broma, que el dia 28, si no hagués estat que fem festa, probablement haurien castigat els agents amb una broma auditiva, però s'han lliurat, perquè és els Sants Innocents.
Sí, tant que sí. Joan Ramon González, cuideu-vos molt, una abraçada.
Igualment, a tots, vinga, fins l'any vinent. Adéu, Ricard.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974 47 14 38.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El Fort de Pala Ràdio, en Cercle B26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17. El Fort de Pala Ràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat. Esports.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
No en sap, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Per cert, ho hem dit abans, però des de les 11 i 2 minuts ja saps que estem a l'hivern, almenys meteorològicament parlant, a nivell de Lleida ciutat amb el tema de boires, ja fa uns dies que ens hi trobem, però vaja, a nivell d'estacions meteorològiques, des de les 11 i 2 minuts és el solstici, està del solstici d'hivern, i ja estem a l'hivern. De totes maneres, el dia seguirà escurçant, eh? Això ens en parlarà el proper dia que estem amb l'Armando Álvarez, ens en parlarà, però el dia seguirà escurçant encara durant uns dies més, eh? Ara t'ho dic de memòria, però crec que fins a uns dies de gener encara seguirà escurçant el dia. Després ja sí, ja anem de cara a la primavera, ja tenim la vacuna, ja començarem a allargar el dia, ja vindrà el bon temps. O sigui, espero que aquest any la primavera serà, vaja, la pujada definitiva d'ànims i de tot plegat. Almenys ens hi hem d'agafar amb això. Toquem fusta, va. Vinga, directes cap a les 2. Estem a la radiografia, a la nostra tertúlia d'esports, i ens acompanyen la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
Bon dia, benvinguda. I també està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La veu de l'aficionat del Lleida Esportiu, Xavi.
La del fred.
Bueno, però ara no passes fred. Ho veus a través de la tele, de l'streaming aquest, o no?
Claro.
Sí? Bé. I claro. És una altra història, no?, el sofà de casa.
Sí, però te fa plorar. I pensava que estava mirant una pel·lícula de por, me fa plorar.
Bueno, aviam, va, Lleida Esportiu 1... Prat 0, ahir al camp d'esports. El Prat és el darrer classificat del grup de Lleida i fins al minut, no sé, 84, 85, 0-0, no, el Xavi?
Sí, clar, i menys mal que era l'últim, perquè si arriba a ser el Manchester United, mare meva. Bueno. No sabem on estem ara, però bueno, sí, era l'últim, no juguem a res, i Sant Pau, va aparèixer Sant Pau, que va ficar una mà pues, perfecta, perquè si no, igual estàvem parlant de que o havíem empatat o havíem perdut.
Estava mirant ara la classificació. La veritat és que del grup del Lleida la cosa està tan atapeïda, tant, que hores d'ara, amb el resultat d'ahir, el Lleida Esportiu és tercer. Aviam, hi ha equips que li falta un partit.
Però l'Andorra li falten dos partits.
Sí, sí, sí,
eh?
Per això ho dic. Dic hores d'ara tal com està. Però bueno, hores d'ara, el Lleida és tercer amb 13 punts. Per sobre té l'Hospitalet amb 16 i el Nàstic de Tarragona, que és primer, amb 16. Per tant, està a 3 del primer. Però ull, perquè estan a 2 del descens, que el marca el Llagostera amb 11 punts. Per tant, una ensopegada amb aquesta lliga, tal com estan les històries, es pot pagar molt cara. I les sensacions, Xavi, jugant a casa, sabent el que et jugues i que et ve el darrer, que només ha guanyat un sol partit, tenint en compte que al final ens hem de recordar del gran porter que tenim, les sensacions, per molt que diguin, no són massa bones, eh?
No, jo crec que no, i que fa dies que ho estem comentant. Vull dir, tenim la sort de cara i encara doncs, estem salvats per això, i estem a la situació doncs, perquè tenim la sort de cara, però res més. Vull dir, a veure, ocasions en fem moltes, però no les materialitzem, i per tant això se paga, i al final doncs, un equip com el Prat, que en teoria sembla que l'has de guanyar i l'has de guanyar bé, doncs no, 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 no podem guanyar bé i hem de patir fins a l'últim minut i això tampoc no. No crec que sigui bo i torno a dir, i sort que l'Andorra té dos partits menys, perquè si ens ho pega l'Andorra que ens guanyi aquests dos partits, va davant nostre i llavors què fem? Ja tornem a córrer, bueno, perquè pensem que el pròxim partit és Andorra-Lleida.
Això anava a dir, el proper partit és davant de l'Andorra, és un rival directe, segons classificació, estan a un punt per sota nostre, però amb dos partits menys, per tant, és, bueno, és que rivals directe quasi veu són tots, tal com estan.
Sí, tal com està, perquè és molt atapeïda, com ho dius molt bé, vull dir, no hi ha marge, però no hi ha marge tampoc d'error, o sigui que si t'equivoques dos partits te passen a tothom, vull dir, per tant, cuidadito que això fins al final serà dura,
i los
parons no són mai bons al Lleida.
No. Bueno, arribem a l'Equador, de la competició, una competició express, més curta, però vull dir, al final les complicacions són per tots igual, el Covid és per tots igual, tots van començar quan van començar i tots juguen sense públic i tot és el mateix. El tema, el factor públic, creus que és clau a segona B o no? O depenent del camp?
No, jo diria que depèn molt del camp, però a Lleida no som una afició tampoc que es penti gent tant, no? I a veure, que pot haver-hi 1.000 persones, 1.500 persones a l'estadi, tampoc no es deixen notar. A veure, que el jugador està més recolzat amb l'afició, sí, però vaja, tampoc. Amb aquesta divisió no crec que sigui el factor important per tirar endavant un partit.
Vanessa, tal com estan les històries, les xifres, vaja, la història, les xifres, estem més a prop o més lluny de tornar a veure el Xavi Pérez assegut al camp d'esports?
Lluny.
Estem lluny, eh?
Lluny.
Bueno, no sé. Qui diu això, diu en públic al Juanjo Garra o a qualsevol altra instal·lació. La veritat
no
és que...
Bé. No pinta bé.
És que l'aposta ve el 15 de gener, després de passar totes les festes de Nadal, però o no tenim seny, o no sé com dir-ho, però des del pont de la Puríssima que la cosa ja es veu, que no, que aquesta tercera onada la tenim ara.
No, a més, ahir mirava la tele i tenen raó, perquè, per exemple, si tu et contagies el 24 o el 25, no donarà temps a saber si estàs contagiat que ja ens posem al 31, és
sí,
a dir,
ens
han passat 7 dies i vull dir, això pot ser una pilota tan grossa que quan sortim de les festes de Nadal, no sé, estarem a la cresta de la ola, nunca mejor dicho.
No, a més, fixeu-vos que és veritat que quan una persona es contagia, parlem de casos generals, tarda entre 5 i 7 dies a tenir símptomes si n'acaba tenint, que sempre s'entenen, quan parlem de persones asimptomàtiques no vol dir que no en tenen, vol dir que el tenen molt lleus, però tothom sempre té algun símptoma, però és tard de mig, entre 5 i 7 dies. Fixeu-vos que del 25 a l'1, com diu molt bé la Vanessa, són 7 dies, per tant va directe, però és que de l'1 al 6 van 6 dies, tornen a ser 6 dies. O sigui que sí, pot ser, vaja, jo de que les competicions a nivell de base començarien el 16 de gener, ho veig complicat, complicat. Parlo de les bases,
Sí, bueno, nosaltres vam fer l'altre dia una reunió amb la federació i al no passar de tram i tot això, doncs segurament ja van dir d'endarrerir-ho a finals de gener. Per tant...
Sí, sense data. Per cert, Vanessa, vosaltres no heu jugat aquest cap de setmana?
Sí.
Ah, sí que us jugueu.
Sí, vam perdre contra el segon classificat, però la veritat és que...
Però
bueno,
és
molt contra...
Perdona, és partit de la jornada o eren endarrerit?
No, de la jornada.
És de la jornada, val.
I vam perdre 1-3 contra un equip que només havia perdut un partit contra el líder, i la veritat és que va ser un partidàs dels dos equips, des d'aquells que fan afició. Si algú li pique una mica el cuquet, està al YouTube del nostre club, al canal de YouTube, i malgrat van perdre, va ser d'aquells partits que te sents molt a gust perquè els has lluitat, perquè va ser de tu a tu, vam plantar cara en molts moments, vam tenir ratxes de joc molt bones, però al final, doncs, la veritat és que Rocket té tres jugadors molt decisius i van tirar d'experiència, i l'últim set, doncs, es va notar que nosaltres no ens vam creure que podíem guanyar i aquests jugadors van ser decisius, però malgrat això, supercontents pel partit.
Vosaltres, igual que el Lleida Esportiu, torneu el cap de setmana del 9-10 de gener?
No, nosaltres no. En realitat tornaríem el cap de setmana del 16 de gener, però el 9 de gener jugarem el partit que sí, teníem ajornat de la primera jornada.
Sí, sí, per això ho dic, l'encamp Balàfia Volley el sí. dia 9. Està previst el 9 de gener a les 6 de la tarda.
Exacte.
Andorra.
Sí. A Andorra, sí.
Clar, a priori teniu permís, no?, per moure-ho sí. a nivell comarcal sí, i tota sí. aquesta història. És que...
Sí, la Federació Espanyola ens fa un certificat per poder viatjar i en principi podem viatjar.
T'ho dic perquè a vegades... Sí.
No, quasi podíem viatjar amb el Lleida Esportiu.
Pues quasi. Lleida Esportiu...
Bueno, la paradoxa és que el 9 de gener juguem contra Encamp i la primera jornada de la segona volta, que és el 16 de gener, tornem a jugar contra ells a Lleida.
A casa. Bueno. Mm. Clar, Lleida Esportiu marxa cap a Andorra per jugar el dia 10, també.
Yeah. Ens va passar la temporada passada, que també vam coincidir amb el Lleida Esportiu el mateix cap de setmana. Sí, sí, també me vau dir el mateix, que podíem fer un autocar tots junts.
Claro, sí, però no... Estalviarem algun duret que farà falta.
Ja, ja.
Sí, exacte.
No, deia el tema d'Andorra perquè sembla una trivialitat, perquè al final pels catalans Andorra és com si fos una província més... Però és un altre país, i amb el tema que de la pandèmia i tot, doncs clar, s'ha de saber aviam com aniran les coses, si es permetrà la lliure circulació, etcètera, etcètera. Vull dir que no és una trivialitat. A hores d'ara, el 10 de gener, o el 9 de gener en el cas del Balàfia Volley, jo encara el veig llunyíssim. Tal com sí, s'estan sí. esdevenint les coses...
Al final has de passar la frontera i, bueno...
Sí, sí.
El govern d'Andorra té les seves lleis i legisle i decideix com a país que som, per tant... Doncs, bueno,
Vanessa,
en principi viatgem.
Què feu aquestes setmanes de Nadal pel tema d'entrenaments? Heu donat festa? No?
No. Entrenem base federada i, evidentment, el primer nacional també entrena i només hem donat festa als equips escolars, però per falta d'instal·lacions, no perquè no volguéssim entrenar. No tenim totes les hores de pavelló que havíem demanat i no podem entrenar tots els equips amb les limitacions d'aforaments, etc, etc. Doncs hem decidit donar festa als escolars i entrenar poquet, però una mica entrenar amb la base, perquè al final també els es donen servei a les famílies i ja que portem tant endarreriment en tema d'entrenaments, hem aprofitat aquestes festes per continuar
clar,
entrenant.
Clar, clar. Xavi, el Lleida Esportiu fins i tot està barallant la possibilitat de fer un mini-stage perquè estaran molts dies sense jugar i diu que, bueno, que necessiten més compenetració, més preparació. Estem a final de desembre, eh? Jo, vaja, vull dir-ho...
I llavors ho pregunto, per què no van començar la pretemporada abans, com tots els altres equips?
Bueno, no ho sé. Per cert, ahir...
Ah, estàvem al jutjat.
Se m'ha quedat congelat el Xavi, no sé si ens escolta. No. I la Vanessa... Tampoc. Bueno, potser és problema de la nostra...
Però estem al jutge. Una tralla important aquesta setmana. Vale. I després pues, en tornem a entrenar normalment i esperar el dia 9, el dia 10.
Ahir Albert Esteve va fer valoració, president de Lleida Esportiu, va fer valoració de final de temporada... sí. Perdó, de final de temporada, jo, si ja volia anar molt ràpid jo, de final d'any, no? De final de temporada. Bueno, nosaltres no hi vam poder assistir perquè no vam obtenir l'acreditació per poder entrar al camp d'esports. Tampoc sabia que el president havia de fer aquest balanç de final d'any, però bueno, a priori van dir que, bueno, que millor, evidentment, que millor acabar... amb una victòria que amb una derrota, això, vaja, crec que ho tenim clar tots, home, però que clar. Mantenent l'actual equip d'entrenador i tots els seus companys, perquè veuen marge de millora.
Home, a veure, és que anem a pensar que jugador per jugador pues no tenen una plantilla dolenta, no? Que després veurem a veure si això s'acaba de clopar o no, però una plantilla dolenta no, però per competir i estar una mica més a dalt, sí, jo crec que sí. No obstant, jo crec que la plantilla de l'any passat era millor que la d'enguany, per això és un tema personal, no? Però podem competir, podem jugar i podem estar una mica més a dalt, perquè els partits de casa són una verdadera pena. Però pena.
Sí, sí. En fi...
Bueno, estan contents, pues... Si la directiva està contenta i el president està content, doncs, bueno, ell sabrà les seves coses, no? Els seus números i això. Jo no estaria molt content, perquè amb tot el que ha passat, i en l'alegria que té el club, i en l'alegria que té l'afició, i l'alegria que té els jugadors, doncs no sé que estiguin tan prestats, però molt content. Ja. Però...
Bueno, diu que també sondejaran el mercat, no és una prioritat anar a fitxar, però que si alguna cosa, doncs la tantejaran.
Com sempre, se pot mirar a veure si alguna plaça de les que encara queda lliure es pot omplir.
Xavi, si poguessis fitxar en una posició, quina posició creus que necessita més hores d'ara el Lleida Esportiu?
Ostres, jo n'hi fitxaria un per cada, però per davant i un a darrere, però que la toquin bé, mare meva.
Bueno, però sembla que en defensa estem millor que en atac.
Bueno, a veure, el senyor Molo era defensa, i ell ha de treure les seues eines, no? Però ojo, que fem cada una a darrere que ens costa els partits, i et torno a dir, ahir sort del porter, però si no, sembla que som les hermanites de la caritat a darrere, eh? També, ja. No. Ens fan gols de tonteries que fem.
Bueno, per cert, en futbol femení, ahir l'AEM va empatar 0 amb el Saragossa. És un rival directe, és un bon resultat a domicili, eh? Saragossa 0, AEM 0. Estan quartes a la classificació. Reitero que aquestes classificacions avui en dia ens les hem d'agafar amb pinces encara. Però vaja, moure't sempre per part de la meitat cap amunt de la classificació et dona un plus que allà al febrer igual... Com a mínim, la categoria la tens salvada, que és el primer objectiu.
Sí, sí. Jo crec que sí, que van en bona línia i que, bueno, i si la poden salvar la categoria a finals de gener o començaments del febrer, doncs millor que millor, no? Mm. I jugaran molt més tranquil·les, no? Perquè juguen en la pressió aquesta i en la pressió de tot el que envolta. Clar. Però penso que bueno, porten una bona línia i que acabaran salvant la categoria. Però
home, jo crec que sí. Eh? A més, amb l'Albert Escobar això ho diu des del mes de setembre. Poden perdre un partit, evidentment, i segurament en perdran algun, però, sí, la la sensació que donen és bona.
Sí, jo crec que sí.
Que és potser el que no tenim amb el Lleida.
Està bastant homogeni i està molt ben arreglat i poden tirar endavant.
Molt bé. Sí. En bàsquet, el Força Lleida no va jugar, em sembla que positiu a l'entorn del Girona. És un partit que queda pendent. A l'Alep Plata sí que va haver victòria del Pardinyes davant del Barça, 66-71. És un gran resultat del Pardinyes, que també va començar potser amb incògnites, però que s'està comportant en les darreres jornades.
Bé, a veure, la categoria era nova, no sabíem a veure com aniria, però jo penso que s'estan assentant i que ho estan fent força bé, vull dir, a veure...
Han fet una superplantilla, vull dir que han fet una aposta molt, molt gran, vull dir que està molt bé que guanyessin el líder, no? El Barça anava líder.
Uh-huh. Clar, l'aposta és per seguir com a mínim, per seguir l'any vinent en aquesta categoria. Després, ja sabeu, com sempre, entra en joc tot el tema econòmic, però vaja, l'aposta és per seguir.
És el principal, ja veurem a veure com se paga tot això al final.
Bueno, però vull dir que per això, que han fet molts fitxatges, americans, jugadors de molt recorregut professional i, clar, el que diu el Xavi, evidentment han de donar resposta a la pista, però a nivell de gestió de club doncs això també s'ha de preveure, perquè clar, tot això és un manteniment econòmic de fitxes, de pisos, de, no? I això és el que, clar, al final si a la pista es veu reflectit que els resultats, doncs bueno, superbé l'aposta, però imagina't que fas un dispendi important, que la categoria no et va bé... llavors tens un problema.
És curiós perquè fixeu-vos que a mi no m'agrada gens i sempre que ho dic acabem parlant d'aquest equilibri econòmic esportiu, que és en el que els directius com la Vanessa i d'altres que hi ha a les Terres Lleidatanes, i suposo que d'altres províncies també passa, heu de fer. O sigui, ja no només és buscar el millor jugador o la millor jugadora, sinó després, escolta, fem comptes. A veure on podem arribar i on no.
És el principal, avui en dia és el principal. Una cosa és l'esportiu, que em sembla molt bé, però perquè visquin els clubs s'ha de quadrar molt els números. I avui en dia, amb el problema que tenim de la pandèmia de munt, quadrar números és molt complicat.
És complicat.
Per tant, el que s'ha de fer és...
La Vanessa va dient que sí. La Vanessa
sí, perquè, sí. No, perquè, clar, en un any com aquest, quan tu has fet, per exemple, en el cas del Pardinyes, però no vull dir el Pardinyes només, en general...
Això el Bala feia vòlei.
No, quan, no, però jo no fitxo... Fet,
gent, ah, bueno, no, fitxar no, però números n'heu fet molts, també, eh?
Claro, però imagina't que si jo hagués fet un munt de fitxatges sense estar cobrant quotes, vull dir, buscar aquest equilibri per després poder pagar les nòmines en un any en què no tindràs els mateixos ingressos que tu havies comptat
sí,
en un pressupost...
És complicat.
Clar, tot això et desquadra moltíssim. Per
escolta,
tant,
que,
clar,
arribem a les dues, que ens hem quedat sense temps. Dilluns vinent us dono festa, val? O sigui que ja ens tornem a veure i escoltar el 21. Per tant, bon Nadal i que tingueu bones festes, Vanessa i Xavi. Gràcies per estar amb nosaltres cada dilluns.
Bon Nadal, companys.
Vinga.
I nosaltres ens plantem a les 2, demà hi tornem a les 12, no, a les 12:20 no, que demà hi ha loteria, a partir de la 1 estarem aquí.